7, Centro Barilux Especialista.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Aloha, hay alguien ahí. Sé que no estoy sola, me puedes oír.
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir
que no estás sola, por eso digo a lo.
Molt bon dia, a les 12 i 2 minuts del matí. Avui estem a 11 de juliol. Això és la 92.2 de la freqüència modulada, ja saben, Ràdio Villarreal. I fíjense, jo a voltes em sorprenc, perquè el titular és fortíssim. La Serra d'Irta restringeix aquest estiu l'accés amb vehicles de motor i la mesura estarà vigent des d'aquest dilluns, des d'avui fins al 31 d'agost, és a dir, no podran pujar en cotxe. Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Ningú vehicle de motor, les motos tampoc. La Serra d'Irta, el Baix Maestrat, se considera l'últim serra del litoral verge de la Mediterrània Occidental. Uh-huh. La condició del litoral d'aquest parc natural l'ha convertit en un exemple de biodiversitat terrestre i marina amb espècies endèmiques que ens podien veure en perill a causa de l'afluència dels visitants. I tenen molta raó, Maria. Veuràs, jo em sorprenc d'estar a la vora de la mar i veure la gent que se'n va a les 7 del matí i ve en cotxes 4x4, no vaig a dir marques, però si no pareix que beneficia més alguns que altres, que se'n van a la muntanya. Entonces, clar, jo entenc que vulguin reduir l'impacte ambiental ocasionat per més de... i 250.000 persones que visiten cada any aquest paratge, la majoria en cotxe, els ajuntaments de Peñíscola, Santa Magdalena de Polpís i Alcossebre han consensuat aquesta iniciativa d'ordenació del trànsit per a compatibilitzar les activitats d'oci i bany i la protecció del paratge. Per què? Pues perquè sí que és cert que no és que... Perquè si 250.000 persones foren en espais... Però és que se concentren en 2 mesos, Maria.
Ja, el problema, Susana, és que, clar, ahir hi ha caletes molt atractives per als turistes, no?, que estan molt a lluny per a poder anar caminant. Perquè jo, per exemple, m'ha agradat molt anar sempre a la del final, que és la Cala del Pebrerot o algo així es diu, no?, que és molt bonica, i fins ahir hi ha un gran espai, però inclús hi ha càmpings dins de la mateixa Serra d'Irta.
Pues a partir d'avui, l'accés amb vehicles de motor a la costa del parc natural estarà restringit, per la qual cosa s'han habilitat 2 barreres de control d'accés situades a la zona nord, a Peñíscola, i a la zona sud, a Alcossebre. Enguany s'han arribat a comptabilitzar fins 1.400 accessos amb cotxe al dia. 1.400! Aquestes barreres tan sols permetran l'accés a vehicles de motor amb un reduït nombre de visitants que hagin reservat una plaça d'aparcament. Clar. Els propietaris i residents i altres vehicles autoritzats.
Veus, ahir sí que em pareix bé, no? Perquè sí que és veritat que hi ha altres paratges a nivell nacional, com a lo millor pot ser per la zona del Cabo de Gata, no? Uh-huh. O, per exemple, platges com en
està
Palma de Mallorca
de
o Formentera, que sí que tens una limitació a l'hora dels pàrquings per a que tampoc siga tan massiu. I fins i tot, Susana, paratges de l'interior, per exemple, vaig anar l'any passat a Terol, al Matarranya, no?, a fer les rutes, i una manera també de traure rèdit i benefici és pagant una quota, no?, perquè al fi i al cap després se reinverteix en ese paratge natural.
La famosa quota que demanem, no?
Clar.
La Conselleria de Tradició de Transició Ecològica diu que causa greus impactes sobre l'ecosistema, clar, genera una gran quantitat de pols que es deposita sobre la vegetació, uh-huh, i produeix molèsties als visitants que van caminant o amb bicicleta, o la compactació del sol o la... la compactació de sol o la degradació del paisatge.
Clar.
Clar, afecta també a la fauna. Uh-huh. Les persones que vulguin accedir amb vehicle de motor a les cales de la Serra d'Irta podran fer-ho mitjançant la reserva d'una plaça d'aparcament en una de les zones habilitades el dia anterior a la visita i telefonant al telèfon entre les 10 i les 12 hores, els digui el telèfon, però vostès després entren a l'altra pàgina web i tal i ho consulten, al 964 33 67 90. I a més es dic que lo de que podran el dia anterior sol·licitar lo de 10 a 12...
molt difícil.
Mire, no. És dir, a partir d'ara jo no crec que el dia anterior puguen...
entrar, sí.
No. És algo que ens diu la Generalitat Valenciana, però sé que això serà pràcticament impossible. No obstant, sí que és de veres que la matxaquem. I com la matxaquem, doncs ni que es començarà a prendre mesures.
Totalment, en fi, Susana, una bona decisió. Al final.
Pauseta de publicitat i ja pel primer convidat.
Hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola. Por eso digo aloha.
Estás a la 92.2 FM.
Este próximo lunes 11 de julio arranca la campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol, con los mismos precios de las últimas temporadas y muchas, muchas más ventajas y sorpresas. Para que no te pierdas una temporada histórica, la del centenario y la transformación del Estadio de la Cerámica. Este próximo lunes día 11 y hasta el 30 de julio comienza la primera fase exclusiva para renovaciones. Más información en villarrealcf.es.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Aloha, ¿hay alguien ahí? Sé que no estoy sola, ¿me puedes oír?
Desde el otro lado del
Maria, notícies?
Pues mira, Susana, comencem i pareix un déjà vu parlant del Covid, perquè el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha convocat d'urgència el comitè d'experts que li han assessorat durant la pandèmia a una reunió que s'ha celebrat avui al llarg del matí. Has començat sobre les 10, no? Feia 3 mesos que no es convocava aquest grup d'experts, però l'augment de la pressió hospitalària ha obligat a tornar a convocar al comitè responsable d'aquesta estratègia sanitària contra la Covid-19 en la Comunitat Valenciana. Aquesta serà la segona mesura contra la Covid que aborda la Generalitat aquest mes després de la reobertura de vacunòdroms sense cita prèvia a totes aquelles persones que no tinguin la pauta completa. Estarem molt atents per si hi ha novetats, Susana.
Pues sí, veurem. Siguem prudents també a l'hora d'alarmar, no?
Clar, totalment. Ara parlem de la Diputació perquè el president José Martí i la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, han signat un conveni de col·laboració a través del qual la institució provincial destinarà 12.000 euros per a finançar el programa Dones Emprendedores en l'entorn rural de la província de Castelló, diagnòstic dels obstacles i facilitadors de la seva emprenedoria i benestar durant el present exercici econòmic. El programa de l'UCI té com a objectiu pues, realitzar un diagnòstic, no, dels obstacles i facilitadors que s'han trobat en les dones emprenedores en l'entorn rural a la nostra província i la seva relació amb el benestar d'aquestes dones. Així mateix es pretén adoptar les mesures apropiades per a modificar els patrons socioculturals de conducta assignats en funció del sexe o gènere amb la finalitat pues, d'eliminar prejuïcis, usos i costums de qualsevol índole, Susana. Uh-huh. Ara ens n'anem a Benicàssim perquè la màgia serà present en poc més d'una setmana amb la celebració d'una nova edició del Festival de Màgia Imagina Benicàssim. El Festival de Màgia se celebrarà del 18 al 24 de juliol i la seva regidora de Turisme, Cristina Fernández, ha sigut l'encarregada de revelar la programació. Podeu consultar-la a la nostra pàgina web perquè hi ha figures molt interessants i destacades d'aquest món, com és el Mago Pop, Susana, uh-huh, que visitaran la localitat costanera. I ara ens n'anem a Borriana perquè el Museu Arqueològic Municipal ha organitzat conjuntament amb les universitats de Luigi, la Macerata d'Itàlia i la de Lorraine de França la primera edició del concurs internacional d'arqueologia i cultures del Mediterrani antic, que enguany tindrà lloc a Borriana el dilluns 3 i el diumenge 9 d'octubre de 2022. El curs, dirigit a estudiants universitaris de grau d'Història, Història i Patrimoni, Arqueologia o Humanitats i a estudiants de màster, proporcionarà coneixements sobre els fonaments teòrics, les metodologies i les tècnics dels estudis arqueològics. També treballaran en l'adquisició de competències dirigides a la protecció i difusió del patrimoni arqueològic en dimensió transmediterrània. Molt interessant, no, Susana, que a més siguem focus d'atenció en això, Susana. És disme.
Per no anar-nos de Borriana, Maria, per aquesta persona que van ferir al Chiringuito, uh-huh, no sé si el portaves en notícies,
no.
Per anar-nos, és que sabem bueno, que van detindre per agredir en una botella trencada a un seguretat d'un Chiringuito de Borriana. L'home no ha requerit hospitalització i la seva salut evoluciona de forma favorable. Bueno, pues cal dir que este senyor és Víctor Parra. El van agredir a nit mentre treballava. Va ser un home d'origen magrebí i és el coordinador de Vox de Borriana.
Vaja.
Mentre treballava en el Chiringuito. És de seguretat.
Uh-huh.
Més que res per donar la informació de qui ha sigut i com se troba en aquest moment. Se troba bé.
Pues Susana, si et pareix, ens quedem a Borriana també, perquè Sílvia Navarro Godós i Maria Olivas Vidal han sigut triades com a reines falleres de Borriana per a l'any vinent 2023, perquè s'ha fet l'elecció aquest cap de setmana. Vols dir alguna cosa?
Que ja tenim les reines de Borriana.
Clar, o sigui, i també hem tingut ja fa poquet, la setmana passada vam parlar des de les de la Fira d'Onda, o sigui que poquet a poquet, clar, pareix que quede molt lluny, no? Però ja es comença amb tot aquest procés, no?
És més, no ens recordem ja pràcticament de que estos anys darrere no hi havia reines.
Bueno,
estaven
sí que
les reines
hi ha
prolongades, no?
Bueno, en el cas de Borriana, sí, en el cas de Borriana l'any passat es van canviar ja.
estan els pressupostos prorrogats que tenen els ajuntaments i estaven les reines
prorrogades. Sí, en alguns prorrogades. Llocs, clar, encara ho haveu tingut. Ara ens venim ací a Vila-real perquè la regidoria de territori ha impulsat en el marc de la modernització i millora del polígon del nou clúster de la innovació ceràmica, pues el reforç de la seguretat a l'entorn de la subestació elèctrica situada en el carrer d'Onda. I sí, en els últims dies pues s'ha procedit a alçar un mur perimetral per a separar aquest recinte de la zona de parxers pues, en l'arbolada, no?, que hi ha al costat, que s'ha construït a través del projecte de subvencions de l'IBACE, Susana. Dir també que la policia local de Vila-real aposta per una mobilitat sostenible amb la incorporació de 5 vehicles ecològics a la seua flota. També dir que torna la ruta de l'etapa de Vila-real, que se celebrarà, anoteu, del 29 de setembre al 23 d'octubre. L'esdeveniment estarà organitzat per la regidoria de Comerç i Turisme al costat dels col·lectius d'Asiobi i l'Associació Gastronòmica i Cultural de Vila-real. L'esdeveniment pues, tornarà a premiar les millors elaboracions i sortejarà premis entre els seus clients. Després ens ho explicarà el regidor de Comerç i Turisme, Diego Vila. I per últim, dir que la programació Viu l'Estiu a Vila-real s'amplia a missa recuperació del cinema d'estiu tots els dijous a partir del 21 de juliol en les escalinates del Termet. Les pel·lícules començaran a les 10 de la nit i inclouran la projecció d'un curtometratge del Festival Internacional Vist. I l'autobús gratuït de Vila-real, el Groguet, adaptarà el seu horari per a oferir servei de tornada del Termet quan acaben les sessions de les pel·lícules. Poden, ja saben, consultar la cartelera que està penjada a la nostra pàgina web, que recordem que és www.radiovilareal.es.
Bueno, per als que no hagin vist este matí el encierro, el cinquè encierro,
sí, sí.
Bueno, pues si el divendres vaig a veure una agarrada a un castellonenc, avui ha sigut a un valencià. S'ha girat un bou i en aquesta carrera ha sigut la carrera més llarga d'aquestes últimes i s'ha girat el bou en tan mala pata que ha agarrat a un valencià, a un navarro i a un australiano. Imagina't tu, l'australiano, si és la primera volta que ha estat allí, la sensació de veure el bitxo de prop, perquè no és el mateix. Veure'l des de lluny com veure'l ahir mateixa. Bueno, pues, els ferits, el valencià és de Moixent, de València, i té 29 anys. I presenta una ferida per estar de bou i que li ha pegat una punça en el genoll.
Sí, Susana, la veritat és que s'estan veient en aquests tancaments moltes imprudències que fins i tot ho estan denunciant els propis corredors, no?, de gent que va agafar del bou, inclús imprudents, no?, que el molesten i que corren el perill d'això, no?, que es dona la volta suposant un perill per a tots els que estan.
Era la ganaderia de Cebada Gago, que és de les més potents, sí, que hi ha, però és que el bou literalment s'ha pegat la volta.
Clar, clar.
I quan entra dins de l'emplaça, a més s'encarnissa també, no? Que veureu les imatges de ben segur i xiran avui un fum de voltes com ha sigut aquest encierro del Sant Fermín. És que a mi allò de tancament, com
pues
que no m'acaba
tancament, tancament, Susana.
En fi, ara sí, pauseta de publicitat per el primer convidat.
De Barcelona hasta Santa Marta, yo te traigo directo a la playa. Solecito colilla en la mañana, vamos a hacer de una forma bacana. Aloha.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Carnicería Carnes Alto Mijares. Especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos, así como en todo tipo de carnes, casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares, haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Onda número 71 de Vila-real. Carnicería Carnes Alto Mijares, la mejor elección para tu mesa.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Yo voy a pedir la nueva Grand Mac Extreme Cheese Roll. Me han dicho que es tan extrema que da vértigo. Hamburguesa de carne 100% vacuno con dos palitos crujientes de queso Gouda.
Los palitos de Gouda también están como complemento. ¿Pillamos?
Bueno, pues pedimos también Mac Shaker Fries Sour Cream y ya probamos todas las novedades.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Delicioso todo, pero me queda un huequito para el postre.
El nuevo McFlurry Cornetto.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Subiendo y bajando las mismas escaleras, andando boca abajo, sonando en tu cabeza. Día a día, cada día, desear y soñar que caigan estrellas para confirmar que vuelvas a volver a mi vida, que vuelvas a bailármela, que la verdad no estoy nada mal. Respondo a los vecinos, a la canallada esa, ¿qué tal, cómo va? Hablemos de fútbol mejor, que Iniesta se merece el oro de balón, que si no se lo dan, me corto una mano o mejor, me corto las dos, por Dios. Cuánta ficción, suerte que te veo, suerte que te acercas, suerte que te beso. Sentí que algo que estaba apagado se tendía y fue entonces cuando realmente empezó el día y sonaron las trompetas de la muerte. La gente se puso a bailar, se puso caliente, se puso a jugar con la lengua entre los dientes, bien juntitos como dos gemelitos en el vientre. Y yo me puse contento como loco de alegría, porque en lugar de Barcelona, La Habana, esto parecía...
María Fajardo, regidora y portavoz de Compromís, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bailando el Espíritu Santo se pone blando.
Sí, sí.
El tema. Ens troba també en l'estudi Carles Mulet, ell sabeu que és un continu en esta casa, però avui el tenim així en nosaltres. Senador, molt bon dia.
Bon dia.
Avui han convocat una roda de premsa i l'acompanya el senador nacional de Compromís també. Per a què hem convocat aquesta roda de premsa?
Hem convocat aquesta roda de premsa perquè la darrera setmana, en els fets que ja no vaig a repetir perquè ja sabem vostès de què parlem, doncs en un primer moment es va afirmar que nosaltres estàvem mentint per a que finalment el divendres acabarem veient una imatge a tot color del regidor de serveis públics i la regidora de tradicions en l'ecoparc, en unes supergrues, no, que havien volcat els contenidors per tal de buscar-ho, quan en un primer moment se'ns havia acusat de que això era mentira i de que no s'havia tirat, i que fins i tot en apunt van afirmar que anaven a buscar sols en les seues dependències perquè nosaltres estàvem mentint. I després el divendres doncs, ens trobem en aquesta imatge a tot color. I també per altres afirmacions que s'han fet al llarg de la setmana, i que, com estem acostumats, molts mitjans de comunicació, o alguns mitjans de comunicació, millor dit, acostumen a traure sols la versió de qui té el poder i a deixar de banda la versió de qui no el té. Aleshores, el que hem volgut és convocar una roda de premsa amb els mitjans per tal de que puguen escoltar també la nostra versió dels fets i aclarir alguns dubtes que s'han suscitat al respecte.
Clar, el que ha eixit pitjor parada ha sigut el senador, perquè fins i tot li han donat la guindilla, no?
Però estem acostumbrats, eh? Mai m'han donat cap naranjada, dices, ni han valorat el treball.
Com seria en valencià naranjada?
Una taronja.
No? Una taronjada? És que això sona que...
Sí, sí.
Ojo, eh?
Sí, no, és una llimonada, no?
Per això.
Mai en la vida, no? Mai en la vida trauen en positiu res del que fem. I mira que tots els dies fem notícies i propostes per a les nostres comarques, i així mitjà com... Jo no pago publicitat, no? Estic en un lloc on sí que manegem molts diners de pressupostos de l'Estat, però no és com un ajuntament que gasta moltíssims diners dels veïns i veïnes en comprar publicitat per a que després únicament tragui la... Per tant, jo com no sóc un anunciant, jo sé que en aquest mitjà, que actue simplement com això, com a un mitjà de... com a un negoci, mai seré ben vist, perquè a vegades critica actuacions que fan altres que sí que estan posant publicitat.
Però, ojo, critica actuacions de tots els partits, siga el que siga, fins i tot el seu, vostè també les critica, quan ho fan bé.
Clar, crec que és funció de tots, no? La crítica també és necessària per a millorar. Tu quan una cosa creus que no s'està fent bé, tens que posar-la damunt la taula per a intentar millorar-ho. I també m'agrada que a mi me critiquen, perquè també moltes vegades faig coses que no són correctes, que per a mi sí que ho eren, i en el moment que algú te fa l'observació dient, escolta, que això no ho has dit bé o no ho has fet bé, millore.
Sí, jo li dic això perquè... Clar, de totes les coses que vostè va fent en el Senat, allò, recorden allò que diuen que era el cementeri dels elefants, no? Que ja posaven a gent que no tenia moviment, bueno, pues vostè ha sacsejat el Senat perquè presenta coses en el Senat que molesten. I a voltes el critiquen de que presenta coses al Senat, com en esta ocasió, que no estan a l'altura del càrrec que vostè té.
Hombre, cada uno tiene una vara de mesurar, ¿no? ¿Qué valore? El periodista que hace la noticia, pues, la su opinión personal, con qualsevol l'altra. Que valore el que fan els demés senadors valencians, per exemple, perquè segurament molts no sabran ni qui són senadors autonòmics. Si te dic el nom, segurament es coneixerà tots per la seva vida passada, però no per l'activitat. De fet, el Partit Socialista ha estat 2 mesos sí. sense la senadora sí. territorial, perquè la van fer consellera, i ningú ha trobat a falta. Me tiene por 2 mesos sense jo donar-vos la tabarra a tots, no? És gent que no té activitat, que és estar a l'altura, no fer res com fan els demés, o intentar donar-li utilitat a aquesta cambra tan qüestionada com és el Senat. Jo intento donar-li utilitat, no únicament el que passa a Vila-real, sinó també més enllà, inclús de fora del País Valencià. Este cada setmana estàvem en, per exemple, en la Serra de la Culebra de Zamora, que tenim partits en els quals treballem. La setmana que ve anem a veure la tanca de Melilla, o sigui que estem fent una feina no únicament per al País Valencià, sinó per a aquells partits també que en els quals treballem, i això a mi em satisfà molt, perquè crec que dona utilitat a la feina que estem fent.
D'això parlarem en una estoneta, perquè sí que m'interessa a mi moltíssim de tota la feina que se fa fora de la comunitat, però per què... Jo sé que denuncia moltíssimes coses, perquè a més hi tinc un seguiment de la gent de lo que fa, però clar, és que primer sembla com un poc còmic el fet de que ocorrisca este fet, no? I que se denuncie per la gent que ho escolta, però no per la gent que vivim així, que sabem l'estima que tenim per les nostres coses, no? Així la gent ho entén, però fora d'ací la gent li ha comentat algo de lo que vostè ha...
Clar, és matèria de meme, no? És matèria de risa. Dius,
claro.
Pues en un poble de Paranyers ja sé on està el Colom, o en un poble de Colombaires, no?
Sí.
Clar, però estem parlant d'un tema molt, molt sensible, que afecta més enllà de la creença.
I fins i tot, és, claro, els diuen, però anem a veure, si, vostès s'han fet catòlics?
No, però no és un tema de ser catòlic. Així, la religió és un fet personal de cada un, íntim, el qual no està damunt la taula, estem en un estat confessional, en el qual la religió té el paper que té. No? Així, sí. Estem parlant d'una cosa que transcendís lo religiós. Estem parlant d'una cosa sentimental, simbòlica, del poble de Vila-real i patrimonial. El patrimoni és tot. Patrimoni és tot lo que heretes, no? Per dir-ho
claro,
així, no? Una paraula. Patrimoni és lo que ve de ton pare. I dona igual que tingui 30, 40, 50, que 200 anys és patrimoni i tens... Tu, com a hereu d'aquest patrimoni, tens l'obligació de mantindre'l i gestionar-lo, perquè si en aquesta regla dius, no, és que això només té 20 anys o té 40, podem contínuament, inclús la pròpia talla de la Mare de Déu, cada any tirar-la i fer una de nova. No? Això, no fa, no, això és impensable. No? Per tant, entenem que el patrimoni, sigui religiós o no sigui, va més enllà del fer religiós o de lo que sigui cada un dins del seu. I estem en una societat on els costums, les tradicions, de fet estem parlant d'això, on afecta la religió de tradicions, van més enllà del que tu puguis sentir. Jo conec, al meu poble, per exemple, gent que no és creient, però la Mare de Déu que no la toquen, I van a les provessons i s'emocionen i ploren i són ateus, practicants. O sigui, que són temes que estem tocant la fibra del poble, el sentiment del poble. No és un tema de lo que sigui cada un. Jo ni, no sé, mai he dit el que pense d'aquestes coses a nivell personal perquè a ningú li importa. És que...
Sí, en el seu cas en concret, la percepció que té la gent és que el que vostè, a veure, jo si me permetís, és com un gos de pressa, és dir, el que agarra no ho amolla fins que no se solventa. Això és la sensació que tenim. Per exemple, jo recorde el dia que vaig veure en la Ciperstal que van llevar el que vostè havia denunciat tantes voltes, i vaig pensar, quant de temps ha estat reclamant i al final ho han llevat? És a dir, n'hi havia una inscripció en la Ciperstal de Vila-real i van acabar llevant-lo perquè era un símbol que vostè volia que llevaren.
Sí, sí, jo entenc que no sé, una vegada un tema és que continua hasta aconseguir-ho, no?
I això és el que, clar, és el que al final ens donem compte, per exemple, què passa quan vostè, a més, recolza a lo que està ocorrent així, bueno, pues que és com si se desencadenaren coses per la inco que té, no? I que acabaren sin fotos, perquè, clar, ixes fotos que han eixit del regidor i de la regidora de tradicions ben com se volquen ixes ixe fem, estan publicades al mateix periòdic que vostè li van posar la guindilla.
Clar, que per mi un circo és precisament el que ha fet la regidora de Sant Blas, no? Un circo és mentir des del principi. A més que és pecat. Si ens volem clavar a nivell religiós, no? És pecat. Mentir és pecat. O sigui, el moment que és la regidora Arroyo reconeixent que efectivament s'havia tirat per un error humà que podem tirar qualsevol, i com a error simplement se reconeix l'error i se busquen les mesures per a solucionar-ho, si se pot, o per a que no se torni a passar mai més. I ja està, i som humans i tots ho tenim que entendre. El que no se pot entendre és que davant d'aquest error, se mentisque, se contradiga a la seva companya, s'insulte i desqualifique als nostres companys de compromís pel simple fet de fer-lo públic, que és una cosa tan bàsica com això, i contínuament s'estigui contradient i mentint de manera descarada, com a que això no té valor. Si no té valor, què fas tu buscant-lo a la paperera, no? A la FEM. Com a que això no s'ha tirat a la FEM, què fas tu buscant-lo a la FEM? Clar, és mentir de manera tan burda i tan barroera, perquè damunt les... Jo vaig escoltar l'entrevista que li va fer, sí, i va ser un despropòsit de principi al final.
Mire, jo li tinc que dir que estava ofesa, estava dolguda, però o sigui, ella no sé com dir-li. Estava, mire, jo li faig l'entrevista primera a la regidora de Tradicions i la regidora del seu partit, estava Maria Fajardo, Eusen, i puja i diu que vol contestar, perquè té tot el dret del món i per això n'hi ha llibertat d'expressió. Però estaven les dues afectadíssimes, és a dir, si des d'un moment s'haverà reconegut, jo pensé que vostè, regidora, no haverà...
Clar que no, és que de fet a mi una de les coses que més greu em va saber és eixa. Nosaltres, el diumenge, quan ens adonem de que l'Esperit Sant no és el que estem habitualment acostumades a veure en l'ermita, comencem a tirar del fil. Clar, la regidora de Tradicions en este cas, des de dissabte, quan les cambreres es disposen a vestir a la Mare de Déu per a fer la serenata del Rosari, ella ja sap que eixe Esperit Sant no apareix. Aleshores, per a mi, i jo ho entenc tot, perquè en cap de setmana, òbviament, és cap de setmana, i puc entendre que siga cap de setmana i que no té per què citar-nos, però jo sí que haguera esperat que eixe dilluns, si això passa el dissabte, quan no apareix l'Esperit Sant, doncs que el dilluns se'ns convoque a tots en una reunió d'urgència, perquè això és patrimoni de totes i tots, independentment del valor artístic o patrimonial.
Vostè sap que a vostè també l'haurà pogut passar, estant en la regidoria?
Jo pense que això, si és un error humà, podria haver passat a qualsevol. També pense que n'hi ha que assumir la responsabilitat de que s'ha donat una ordre que no s'ha vigilat. Però quan
assumis una regidoria que té funcions, està assumint una responsabilitat.
Efectivament. Aleshores, quan vostè quan nosaltres assumim aquesta responsabilitat, quan som uns servidors públics, uh-huh, com som en el cas de regidors,
claro,
doncs pense que hem de vigilar també quina és la feina que se fa i no donar simplement una ordre sense qüestionar-se res més. Perquè després poden passar coses com aquesta, sobretot quan s'està parlant de coses tan sensibles com el patrimoni o qualsevol cosa que pugui estar emmagatzemada en un lloc en el que fa temps que no visitem. Perquè entenc que faria un any que no havien acudit a la casa de l'ermita. Aleshores no sabien exactament què era el que podia estar allí guardat i per això es dona aquesta ordre. Què passa? A mi el que em dol és això, que el dilluns no se convoque una reunió d'urgència per a contar-nos el que estava passant, utilitzant aquest telèfon corporatiu al que ella també va fer al·lusió, doncs que se'ns informe a tota la corporació del que ha passat i que se'ns diga no trobem l'esperit sant platejat, que acompanya habitualment a la talla que tenim a l'ermita. Anem a buscar-lo per cel i terra, anem a intentar esbrinar què és el que ha passat i si no apareix, doncs el substituirem. I el substituirem en aquestes condicions, a través d'aquest mecanisme, gastant-nos aquests diners, una qüestió de transparència. Però fins al dimecres, que no ho traiem nosaltres, i que el dimecres, tot i que Rosario ho admet, a mi se m'acusa de mentir, no tenim notícies. És a dir, el plan era intentar amagar-ho, que és el que a mi me dol.
Sí, i per això li pregunte. Vostè té la sensació de que se poden trobar en més situacions com aquestes o s'ha trobat vostè antes una situació com esta que no l'ha pogut fer pública?
Doncs jo vull pensar que no s'hem trobat mai en una situació com esta, però també he llegit afirmacions en les que asseguren que esta peça se pot haver perdut en més ocasions.
Sí, però això és un fet puntual.
I clar, si això ha passat, jo voldria saber quan ha sigut, en quin moment, per què se'ns ha amagat. Això és el que jo voldria saber.
Sí, però ens que els preocupa als oients, suposo, i als ciutadans, és si un fet com este se'ns ha amagat, pot ser... s'amaguen més coses i jo li pregunte, vostè té la sensació, perquè clar, si vostè segueix una pista és perquè té la sensació de que no hi ha massa transparència.
Efectivament, així tenim una regidoria de transparència en la que els pressupostos li atorguen la quantitat de 0 euros. És la més transparent de totes. Té 0 euros de pressupost, mira si és transparent. Els diners brillen per la seva absència. Aleshores, jo crec que transparència, tot i tindre el títol de la regidoria, no en tenim molta a l'Ajuntament de Vila-real. De fet, així, en el portal de transparència no es publiquen informacions des de l'any 2017, si no recordo malament.
És que després a vostè l'acusen de... I a vostè també, senador, vostè no se'n va... de que se fiquen en tonteries, en coses que no fan que eixim del problema en el moment en què ens veiem tots els ciutadans. És a dir, bueno, en definitiva, pues entre la guerra d'Ucrània, que han passat de la pandèmia... O sigui, que vostès estan per a fijar-se en aquestes coses que no ens ajuden a tindre una millor vida.
Clar que no, fins i tot mira la setmana passada quan és publicada, quan és publicada aquest llistat dels pobles més endeutats, Vila-real es situa en tercer lloc dels pobles més endeutats del País Valencià. Això és fruit de la mala gestió que realitza aquest equip de govern. Nosaltres traiem una nota de premsa explicant-ho perquè només fan que apujar-nos els impostos, però seguim sent el tercer municipi més endeutat.
Però vostè...
Per contra de Betxí, per exemple,
sí,
que vostè... té un deute.
Sí, no.
I però... ho traiem i no se publica,
sí, però,
enlloc.
Però no compare esta població en Betxí, perquè Betxí, quant de temps fa que està governant el mateix alcalde i qui se va trobar?
Sí,
així,
sí, molts anys.
Segons l'alcalde en aquest moment, el que s'ha trobat és una herència d'un forat increïble en la tesoreria. És a dir, n'hi ha mala gestió ara o és que s'ha tingut que anar pagant els deutes d'antes? Això és el que sí que m'agradaria que me diguera vostè la seva opinió.
Sí, la meva opinió és que per supost que se van trobar en el 2011 quan van arribar a l'Ajuntament, se van trobar un Ajuntament que tenia moltes sentències pendents, que de fet totes encara no estan, però nosaltres també hem demanat quantes sentències queden, quan és el cost al que s'ha de fer front en la seva totalitat i tampoc se'ns ha dit, és a dir, la transparència en este cas i això de l'herència rebuda, però quan veu que s'estan gastant diners en altres coses, al final quan ens gastem diners, per exemple, en mitjans de comunicació o en difusió de la nostra feina, deixant o esborrant la feina que fem des de l'oposició, o fins i tot, ja li dic, publicant respostes a coses que no se'ns han publicat, però la resposta sí que és pública, doncs al final fa pensar que igual la gestió tampoc és l'adequada.
És dir, vostès qüestionen en este moment la gestió d'este ajuntament.
Efectivament.
Pues cuidado, perquè les pròximes eleccions en maig a vostè la fan sòcia de govern, eh?
Per això, però és que jo sempre és el que li dic així,
farà,
Susana.
Mire, resulta que parla el senyor alcalde i ens diu que vostès la legislatura esta, no, l'anterior, decidixen de l'equip de govern perquè com a que veuen que té tal forat heretat, no volem fer-se càrrec d'aixòs problemes.
No, nosaltres el que no volem és no pintar res i que se'ns invisibilitze perquè estiguem sotmesos a una majoria absoluta.
Entonces, per entrar, en cas de que fora sòcia de govern, voldria que si li explicaran les coses conforme està, per a veure si li interessa o no li interessa entrar?
No, jo el que voldria és que la majoria absoluta no estiguera i que, per tant, els regidors de Compromís tinguérem la nostra opinió i la nostra capacitat de poder fer coses. Perquè quan no estàs sotmès a una majoria absoluta, al final, per moltes propostes que poses damunt de la taula o per moltes iniciatives que vulguis fer per a millorar el teu municipi, quan no tens la potestat de triar res perquè estàs sotmès a una majoria absoluta, doncs és com si no estigueres. I ens passarà el que ens va passar en l'anterior legislatura quan estàvem en ells com a socis de govern, però sense tindre una representació que realment pintara alguna cosa. És el que parlem. Nosaltres el que ens agradaria és això, poder sumar, però igual que ho vam fer en el 2011, tenint una capacitat de decisió perquè ells no tenen la majoria absoluta i, per tant, per aportar endavant la ciutat, se'ns necessite.
En aquest moment el projecte era un projecte conjunt i eren 5 forces polítiques, recorde? Era Iniciativa,
sí, perquè Compromís anàvem separats.
PSOE, Unides, Podemos i el Partit Socialista, sí, eren 5. Una posició de publicitat.
Esquerra Unida era.
I anem a parlar del projecte de Yolanda Díaz. És que els tinc els dos i no puc aguantar-me.
Estás a la 92.2 FM.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma de Largo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma de Largo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Continuem parlant en Compromís. I en este cas, si parla en Compromís, recordem que teníem a Maria Fajardo, ella és regidora i portaveu de l'Ajuntament de Villarreal, i a Carles Mulet, que és senador per la província de València, nacional.
Autonòmic.
Senador, què li pareix el projecte de Yolanda Díaz? Ens diu que vol sumar.
Bé, com qualsevol projecte que tingui bones intencions, benvingut siga, no? A veure en què queda això. Va ser una presentació, no vaig estar personalment, vaig estar fora seguint-lo un poc per les xarxes, però nosaltres sempre en Compromís hem tingut obertura de mires, no hem tingut mai cap problema, hem fet moltes coalicions en partits d'àmbit estatal i mai en la vida ens hem diluït en res. La primera vegada que Valdoví va arribar al Congrés va ser una coalició en Equo,
sí,
en un partit que ara també està en més país. Vam poder fer coalició també electoral en Podemos, tampoc no es van diluir. També han fet coalicions electorals en més país, tampoc no s'han diluït. I per tant, és una nova aventura que està damunt la taula, que quan sigui algo material ens tocarà valorar-la, com qualsevol altra.
Clar, perquè gent de la confluència, que ara en aquest moment està en més Compromís, o en Compromís, no sé si estan, és que és Bloc i País, ens va dir que ells no estan massa d'acord perquè ells volen una esquerra valencianista.
Vale, és la seva opinió, però a mi jo no tinc cap tipus de por a diluir-nos res, ho he explicat abans. Hem anat en altres partits, i en partits que eren molt potents en el seu moment, com Podemos quan estava en la cresta de la ola política, i crec que per anar en aquest partit ni Baldoví va ser menys Baldoví del que ha sigut, tot al contrari, van aconseguir 4 diputats i un senador més, ha sigut el nostre màxim històric a les Corts Generals, i en cap moment el projecte de Compromís se va veure això, afectat o disminuït o descafeïnat, tot al contrari, jo crec que som una força, que tenim ja una estructura molt sòlida per a tindre por a les coses que vinguin de fora.
De fet, vostè feia ades, en comentava que este cap de setmana estava a un dels llocs que van per a reivindicar coses en concret que al final són d'una altra regió però en els mateixos valors que vostès defensen, no?
Sí, nosaltres tenim, som conscients d'on venim, no? Venim d'una travessia pel desert molt llarga, en el qual per arribar ací va ser fonamental tindre aliats en aquell moment, quan nosaltres no teníem veu en Madrid, Junta Aragonesista, per exemple, ens cedia la veu de la Bordeta, o Iniciativa per Catalunya, o altres partits, altres parts de l'Estat, es feien l'altaveu, i això es dona molta potència a nosaltres. I fa primera, i sa solidaritat la volem tornar, i la estem tornant en altres territoris, en Lleó, en Melilla, en Aragó, ara, per exemple, la Junta no està, i som nosaltres qui fem l'altaveu d'ells. I també perquè entenem que a banda de lo que se faig en Madrid, qualla o no qualla, nosaltres sempre apostem per... Després anem a unes europees, i si els europees anem en partits com estos, en Nova Canària, en Junta Aragonesista, en partits d'implantació territorial en els quals ens sentim germans. I entenem que ara estem nosaltres a les Corts, en altres moments han estat ells, o poden estar ells quan nosaltres no estiguem, i fa falta construir entre tots.
Claro, els partits en implantació territorial que fan és posar damunt de la taula el que realment ocorre en aquest territori. Recordo quan parlava amb vostè de les cremes estes de la poda, que bueno, vostè diu, escolta, que és que jo vinc d'un puesto on hi ha bancals i no arriben les trituradores. I us ho diu el seu propi partit.
Clar, clar, perquè moltes vegades les coses des dels despatxos, des de Madrid o des de València, inclús des de qualsevol ajuntament gran, són molt diferents a quan xafes el territori. I per això entenem que és un valor xafar el territori del que estem parlant. Que, clar, una directiva europea que te diu que no pots cremar, val, en abstracte està molt bé, però xafa el territori. Ves a veure com és cada territori. En Andalusia, on hi ha això, la
Tepunis,
que no tens cap problema en clavar no un tractor, sinó 50 dins de l'oli. Allà no hi ha cap problema. Ara, ves a un poble, es bancalitza en muntanya i digues que tens que ficar un tractor.
Claro, allà hi haurà altres problemes, i si no, ve gent d'implantació territorial, tampoc ho diu, no? Aquests problemes que haurà en Andalusia, no? És dir, això de tindre partits d'implantació territorial sempre garantitza, no?, el fet que se posen els problemes damunt de la taula.
Clar, i per això també volem una altra configuració política, no? Perquè entenem que si nosaltres estem reivindicant el que està passant al País Valencià i es fem pesat, en el nostre cas, quan més visió global se tingui de que moltes vegades una norma ha de tindre també una... diferents implantacions, no pot ser la mateixa burocràcia que té un ajuntament com el de Vila-real que el de Benacigos, per exemple.
Claro.
I venim reivindicant aquesta doble, no? Doble legislació o doble manera de fer les coses. La burocràcia, les lleis, moltes vegades que se fan per a tots les mateixes, no poden ser les mateixes moltes vegades, i faria falta diferenciar. I per això, quan xafem altres territoris, també ens ajuda a veure que, bueno, així tenim una realitat. Però
me diuen moltes... que és un poc ambigu, que els agradaria que li contestaren. Vostè està d'acord en este moviment, en el que presenta Yolanda Díaz? Vostè, aixina, sense indagar massa, apostaria per aquest sumar?
Jo veig que això tindrà molta esperança, il·lusió, i això ja m'agrada, no? Veure que la gent comenci a arrepentir aquesta il·lusió que tenim en 2015, que estem tots molt... la gent que estem a l'esquerra, no? Il·lusionats de que la cosa podia canviar i de que anàvem a demanar uns altres que no havíem anat mai, i fruit d'això va ser que Ribó entraré a governar o Colar o gent d'esta, no? A mi, en principi, me pareix bé. Tot me pareix bé. Ara, la cosa, vull veure que és això també, clar. Jo no vaig a fer cegar, no en tinc en res. Sona bé. Però, clar, es tocarà posicionar-nos com a partit, fer un debat intern, veure què és, com se'ns deixa participar, què podem aportar, què se'ns demana per estar ahí, però, en principi, no me pareix ni bé ni malament, o sigui, me pareix bé que genera expectativa, però crec que, clar, no podem dir sí a muerte perquè tampoc sabem què és això, més allà de la presentació i les bones paraules i bones intencions.
En lo que diuen de la presentació del projecte de Yolanda Díaz és que, bueno, pues que deixa un poc de banda Podemos... Jo crec que tot va evolucionant, no? Al final estem en contínua evolució.
Sí, sí, no, i la política era això, no? També hem de veure que els partits polítics són instruments, que un instrument te pot valdre ara i de repente ja no te val. Podemos, és una marca que està molt cremada, igual que ha passat en Izquierda Unida, igual que ha passat en moltes altres marques, i ho han vist, els Ciudadanos ja van a canviar-se de nom perquè saben que això ja s'ha acabat, no? I avui la política és molt ràpida, i per tant, clar, l'important
és... Mira si és ràpida que Mònica Oltra fa dos dies... estàvem tots prou, tot el món estava prou afectat i ha seguit continuant la història, és dir, una notícia se menja l'altra. Jo sé que vostè és una de les persones més dolgudes de lo que ha passat en Mònica Oltra. Li donarà temps a tornar? No.
M'agradaria pensar que sí, m'agradaria pensar que sorgia, però clar, el temps de la justícia és molt lent, no? Vem casos que s'eternissen i ahir no controlem nosaltres els temps.
Aquesta teoria de que serà Baldoví el que substituirà a Mònica Oltra?
És una teoria com una altra, no? Primer, principal és descartar que Mònica no torne, perquè si torna Mònica és inqüestionable que pugui. Això depèn del temps judicial. I després la segona és que Baldoví vulgui també, perquè Baldoví també sé que està molt còmode fent la feina que fa estupendament a Madrid. I després, si se donen aquestes dues premisses, que també que la gent pugui... Hi haurà procés de primàries i la militància votarà, sigui Baldoví o sigui que se vulgui presentar a aquest procés. A mi m'agradaria que fos Mònica Oltra absolta i en més potència que mai, però sé que els temps són els que són i la justícia mai això, mai és ràpida, no?
Uh-huh. Si li preguntem a Maria Fajardo què li pareix el projecte de Yolanda Díaz?
Doncs a mi aquestes coses de l'Estat doncs sempre em pillen una miqueta més lluny perquè jo estic quasi fent política local, però sí que és cert que compartís perfectament
el
que diu.
No compartís el que m'està dient, vostè no fa política local, perquè gestació, l'Hospital de la Plana, passa a les Corts Valencianes, passa...
Efectivament.
Quantes
però
coses se destapen des d'ací?
Sempre,
no?
Sí, però sempre intentem mirar per els vilarealencs i les vilarealenques i traslladar als organismes que siga pertinents doncs, les seues reivindicacions. Nosaltres mai hem fet una proposta que no hagi sorgit d'alguna inquietud d'algun vilarealenc o vilarealenca, això també és cert. Nosaltres a nivell del projecte doncs, crec que el que haurem de mirar és això, perquè la militància no tenim encara gairebé informació sobre el tema. Així, moltes vegades hem parlat de Yolanda Díaz, no és la primera vegada que em pregunta sobre aquest tema, i jo sempre li he dit que Yolanda Díaz per a mi és una política admirable, per com fa la seva feina i per com la desenvolupa. Té una capacitat bestial d'explicar el que busca, també de negociació amb agents amb els que ha hagut d'enfrontar-se, que no és l'escenari més habitual en el que ens mou l'esquerra, com pot ser el món de la empresa, i ho ha fet i molt bé. Aleshores, crec que en aquest cas sí que suscita certa il·lusió a les persones que ens agrada també la política i que tenim certs seguiments de com ho fa ella a nivell personal, però el que suposarà a nivell de projecte amb compromís, doncs la veritat és que com a militant no tenim informació i suposa que conforme anirà desenvolupant-se el projecte i sapiguem les condicions, doncs anirem esbrinant què és el que realment se'ns demana.
Li pregunté.
A nivell personal, què em pareix? Doncs a nivell personal pense que tot el que siga que aconseguim que la màxima representació valencianista estiga en el Congrés dels Diputats, crec que és un èxit, perquè quan estava la nostra companya Marta Sorlí, sí, en el Congrés dels Diputats es van escoltar els noms dels nostres pobles.
A la que se li troba molt a faltar. Perquè moltes voltes hi ha coses que, igual que compartís que en el senador, quan veig les coses que se publiquen, trobo molt a faltar també a Marta Sorlí, perquè era una persona en la que se podia parlar molt a gust de qualsevol tema.
Sí, Marta va portar allí temes, a part de que era una representant dels joves de Compromís, que va aconseguir arribar al Congrés dels Diputats. A banda, crec que tocava temes molt, molt sensibles en sobretot en la qüestió feminista, de la que ella és experta i que parlava en coneixement de causa. A banda, el que parlem, va portar el nom dels nostres pobles al Congrés dels Diputats. En el Congrés dels Diputats es va sentir el nom d'Alcalà de Xivert, es va sentir el nom d'Alcossebre, es va sentir el nom de Vila-real, de Suera, de Tales, i pense que això és un valor molt gran que fem la gent valencianista quan estem a les institucions i que no tots els diputats, tot i ser de la nostra demarcació territorial, ho fan. Aleshores, crec que és un valor que hem de defensar.
Bueno, això, veurem, ja s'han vist les fotos, estan buscant-les, ja n'hi ha hagut, estan buscant el que se va tirar a la FEM, segons aquestes fotos. No obstant, pues bueno, ahí ho deixem i ja l'oient que ha sentit les dues parts, pues que pense el que li considere, no?
Efectivament, nosaltres defensarem el patrimoni i ja està.
Carles Mulet, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Maria Fajardo, a vostè la tenim així més a mà, però vaja.
Gràcies per convidar-nos.
Así que acércate a la máquina, mírale a los ojos y comprenderás que se hace que siente miedo, que le da pánico, porque en el fondo es de fogueo. Así que gira, escúbrete, da media vuelta, inspira, sedúcete, sé que lo intentas, olvida, explora, ¿cómo lo sientes? ¿Esos tobillos se han vuelto de goma? Gira, escúbrete, da media vuelta, inspira, sedúcete, sé que lo intentas, olvida, explora. Esa rodilla se botó de goma, pues gira, escúrrete, da media vuelta, inspira.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar.
Tenim nosaltres en l'estudi l'alcalde de Borriol, Héctor Ramos Portoles. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Susana.
Què tal, tot bé per Borriol?
Sí, tot molt bé, perfecte.
Pues ja sap que si en esta ràdio tot el món que té algo que dir, veïmos o conta. Sí. I l'altre dia van vindre membres d'una associació de veïns d'una urbanització de Borriol, la de Vall d'Hombrí. Van vindre a, bueno, a reivindicar aquesta eixida a l'autovia en condicions, a denunciar que tenien uns molts forts olors perquè no tenen clavegueram dins de la urbanització. I nosaltres li vam preguntar a vostè i per això el tenim així avui.
Sí, bé, jo, per puntualitzar un poquet, jo més que urbanització m'agrada més el concepte de nucli poblacional, perquè no acaben de ser una urbanització, no tenen els carrers cedits, no tenen clavegram, o sea, falten molts serveis com per anomenar-les urbanitzacions. Esta i molts dels nuclis poblacionals que tenim al poble.
Perquè en concret, quasi ne tenen? Vostè m'ha ensenyat un mapa quan ha vingut i és algo per a veure-ho.
Sí, bé, per dir un número redó, jo conte que n'hi ha uns 20 nuclis poblacionals. Uh-huh. Això vol dir 20 poblets més a part del nucli urbà, que és el gros del poble, però sí, jo calculo que al voltant d'uns 20.
I d'aquests 20 nuclis poblacionals, urbanitzacions com a tal, o sigui, és dir, puestos on antes de construir s'urbanitza per a poder tindre aquesta qualitat de vida que exigeixen aquests veïns, quantes hi ha?
Bé, urbanització com a tal està al Mas de Gaetà, que encara que no tenen els carrers cedits, està, podríem dir que perfecta, en el seu clavegram, la seva aigua potable, el seu servei de llum i tot. I després podríem dir que està a la Coma, encara que no està al 100%, que estem treballant en això per a que estigui urbanitzat al 100%. Podríem dir que aquestes són les dues urbanitzacions que estan més avançades.
Clar, perquè quan parlem de nuclis poblacionals o urbanitzacions, se trata de que la gent entenga aquesta diferència. Per exemple, vostè diu, estem encara treballant en aquesta urbanització per a que tinga estos serveis que tenen per dret, perquè ho han pagat per dret. És així, alcalde?
A veure, estem parlant d'unes zones uh-huh. on se pretenia urbanitzar, estem parlant dels anys 70, 80, al llarg del que és la carretera de l'Alcora i de la CB10, al marge dret i esquerre de la CB10, nuclis que es va començar a reparcel·lar, a construir d'una manera... Bueno, tots sabem el mal endèmic de la Comunitat Valenciana, com està en el tema urbanístic. I van es començar a construir sense urbanitzar. Ahí està l'error.
Clar, perquè mire, jo quan venen i parlen de la falta de higiene que tenen, sí que em parlen d'unes casetes grogues que tenen la seva pròpia depuradora. Jo imagine que aquestes cases, si tenien tot en regla com tocava, per això se fa una depuradora al costat. Clar, hi ha que saber que en funció d'on ho construís...
Clar, és un tema molt complicat i estem parlant de vivendes de famílies, val? Aleshores, el voler dir que és una casa il·legal o això, ningú mos atrevim a dir-ho i no tenen tots els serveis. Són gent que han vingut, han comprat una parcel·la, s'han construït una casa, han construït la seva família al voltant d'aquesta casa en uns diners, en uns estalvis, i sí, moltes requereixen de serveis que no tenen ara.
Però no tenen perquè la construcció no estava assentada. Clar, si és que a més tenim que parlar un poc així de forma entretallada, perquè sabem que en aquell moment se podia construir, que sí. Això ara no volem, volem que sigui, està en un buit legal.
Sí, sí,
i no volen que vagi un punt més allà, no, alcalde?
De fet, hem paralitzat moltes llicències en molts d'estos nuclis, hem paralitzat les llicències per a això, per a intentar regularitzar tots els nuclis que tenim, que en són moltíssims.
Clar, per això jo el que penso és, després de lo millor entre 20 i 30 anys que estan fetes aquestes cases, ara sí hi ha un... Jo els vaig veure enfadadíssim i demanant que es posaren solucions. I que aquestes solucions corren a càrrec de l'Ajuntament perquè ells no tenen prou múscul econòmic per a posar-se en aquesta inversió.
Sí, a veure, estem parlant d'una població, Borriol, estem al voltant de 6.000 habitants. Tenim el personal que tenim, que moltes vegades, me ve molt bé que digues això, perquè moltes vegades dius, és que treballa massa gent a l'Ajuntament. No treballa massa gent, falta molta gent. I falta molta gent, efectivament, per a això, per a poder solucionar aquests problemes. A veure, l'urbanitzar un nucli disseminat, un nucli poblacional, requereix que el veïnat que viu allí vulga fer-ho. Per això han de gastar-se uns diners en un projecte i han de tindre la intenció. Que l'Ajuntament pot fer-ho, com per exemple ho va fer en la Beller, que és una gestió directa que fa l'Ajuntament, en la legislatura passada se va acordar això, van fer un projecte i ara estem pues, bueno, a l'espera d'informes sectorials, bla, bla, estem en el procediment que és molt llarg. Però clar, darrere de l'1, el 2 i després el 3. Per a començar, jo m'he reunit moltes vegades en el veïnat de Vall d'Umbrí, en el senyor de Fez, la comunicació ha sigut contínua fins al punt de dies i dies ser la persona que més whatsapps i crides tenia, que està molt bé. Però clar, han d'estar tot el veïnat a una, i això vol dir que hauran de ficar uns diners, que l'Ajuntament es pot ajudar, i jo sempre els ho he dit, però primer haurem d'acabar una cosa, i després un altre.
A veure, ells diuen que tots tenen la intenció, o sigui, tots volen, el que passa és que no tots tenen els diners per a fer-lo. I el que d'alguna manera demanden és que l'Ajuntament vagi per davant, ho posi, i que després ho cobren impostos.
Sí, contribucions especials, taxes, com vulguem dir-ho. I sí, però per a fer això fa falta personal. I el personal tenim molt limitat a l'Ajuntament de Borriol. Després, quan, per exemple, en l'últim pressupost, una de les contres que tenia l'oposició era que n'hi ha molt de personal. I com he dit abans, em ve molt bé que parlem d'això, perquè és que realment a l'Ajuntament de Borriol falta molt de personal.
Sí, no, han faltat fins i tot efectius, és dir, no hi havia per exemple el cotxe per a poder arribar al todoterreno, sí, per a poder...
Això, hem atravessat una situació molt lamentable que per sort estem superant-la, perquè bueno, els últims plens ja vam dir que teníem un superàvit positiu, un remanent de tesoreria positiu, el deute és pràcticament zero, perquè el primer trimestre de l'any que ve el reduirem, se quedarà a zero, un deute històric que ens ha lastrat, i bé, estem en una trajectòria molt, molt bona, este poble. Este poble està canviant moltíssim per a bé.
Clar, lo únic que ocorre és que si no s'inverteix, el poble no creix, no n'hi hauran més habitants, és dir, això vostè sap que és la pescaderia, sí, que se mossega, sí, la cua, sí, sí, no?
Sí. Jo vaig llegir una notícia, bueno, de les notícies quan se van aprovant els pressupostos i això, i per exemple crec que era l'Ajuntament de Castelló, ficava com a notícia que enguany anaven a congelar els impostos. O sigui, què vol dir això? Que tots els anys es pugen. A Borriol els hem pujat després de 10, 12, 15 anys sense pujar-los. I veus que en un altre ajuntament la notícia és que els congelen. Bé, ahir el poble de Borriol jo crec que se n'està adonant també que no és qüestió de pujar els impostos perquè sí, sinó perquè la vida puja, i si vols que el teu poble estiga bé, cada any has de sumar un poquet, tampoc dic cada any, però sí de quan en quan pujar-los.
També parlava una de les afectades que va vindre, d'aixos forts olors, que sobretot són per la nit, a la que jo li preguntava, perquè clar, ella me parlava d'una hora determinada. Si és una hora determinada, tu vas intentant deduir què és el que està ocorrint. Diu que ni siquiera se pot estar en la terrassa del fort olor que li ve, i ella me diu que veu moviments de vehicles. Jo li pregunto que n'hi ha alrededor, bueno, està gravat.
Sí,
ella
sí,
em diu
vaig
que davant
sí.
té una ganaderia. Vostè sap si està complint la normativa?
A dia d'avui no ens consta que faci ninguna il·legalitat, val? Almenys esta veïna sí que pues, hauria de presentar algun escrit o algo per a si realment pense que ve d'allí l'olor, pues, i investigar-ho. A l'Ajuntament no ens consta que hi hagi cap il·legalitat a dia d'avui.
Diu que han cridat a la policia local perquè per lo vist, claro, esta és la frase de que aquests forts olors venen per la nit perquè se fan en nocturnitat i alevosia, no?
Ja.
I a vostè, això li ho han arribat a comentar,
sí,
suposo, perquè
sí
que ells m'han dit que han anat a parlar a muntovoltes amb vostè,
sí,
i que vostè els ha dit que li falta personal i que intentarien localitzar aquests olors, que fins i tot dient que venia d'una residència que hi ha de la tercera edat.
Sí, també s'havia barallat aquesta possibilitat. Pareix que no és la culpable d'aquests olors. No sabem certament d'on vindran aquests olors, però bé, estem ahí, a veure si podem averiguar d'on venen.
Si esta urbanització no té el clavegram, té filtracions?
Sí, és que misteris en esta vida hi ha poquets.
Claro.
Val? Aleshores, pues per ahir a lo millor tenim una de les raons de per què hi ha forts
olors. I aquests forts olors, és a dir, que jo, pensant i cavilant després de que ells vingueren a fer l'entrevista, si sí, jo no sé canalitzar, per una altra part també el president de l'associació ens deia que l'únic que feia falta era anar-hi connector en tubo, és a dir, que no era tan difícil com això.
Sí, sí, si fora tan senzill com això, jo crec que el mateix veïnat ja ho haguem emprès. Si és tan fàcil com connectar un tub al col·lector que hi ha passant l'autovia, jo crec que el veïnat ho haguem fet, perquè no crec que siguin molts diners i s'obre. No és tan senzill com això, però bé, si és una possibilitat s'explorarà, clar.
I després també l'entrada i l'eixida de l'autovia.
Sí, estem parlant de quan es va fer l'autovia, farà al voltant de 25-30 anys, no recordo exactament, va passar l'autovia, és un tema de Generalitat, en el seu dia se va reclamar. De fet, a lo que és el nucli urbà també ens falta una entrada que l'hem reclamat nosaltres també. Vull dir que no és cosa de l'Ajuntament. L'Ajuntament ho estem reclamant també.
Sí, el que passa que no és cosa de l'Ajuntament, però com a que ho patís vostè directament,
clar.
Jo entenc que vostè el recolze en aquest sentit, no?
A veure, jo entenc que el 95% dels problemes que té la població venen a l'Ajuntament, siguen o no competència. I es escoltem a tots, es atenem a tots, i tractem de donar solució, però moltes vegades ni tenim la capacitat ni tenim la competència, que és el més important. Si no tens la competència no pots arreglar les coses, i també reclamem matros. Vull dir que en això anirem de la mà, sempre.
Com que vostè coneix la casa, el consistori de Borriol, jo la pregunta que li faria és: vostè ha vist més voltes a aquestes persones d'aquest nucli poblacional anar a reclamar a l'Ajuntament?
Sí, sí. Sí que és veritat que últimament estan un poquet més reivindicatius, per dir-ho d'alguna forma. Estan un poquet més reivindicatius, que bé, estan en el seu dret, i per això els atenem sempre que han vingut. Hem tingut diverses reunions, però clar, és que estem parlant de problemes de fa 20, 25, 30 anys, i que ara estiguen tan reivindicatius que vulguen arreglar-ho. A veure, si estem tots d'acord, però com he dit abans, a nosaltres també...
L'Ajuntament pot fer gestió directa i gestió indirecta.
Sí, 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 se pot fer de diverses formes. Per resumir-ho, se pot fer per part del veïnat. Això sempre ha de partir del veïnat, perquè al final és el que ha de pagar l'obra. I es pot fer per part del veïnat, que s'agrupen i ells facin el projecte, ells se ho munten tot, val? En una agrupació. O requerir a l'Ajuntament que ho faci l'Ajuntament en gestió directa, que després l'Ajuntament es ho repercutiria a tot el veïnat. Com he dit abans, en això ja estem en la Beller. Vull dir, que no és que no estiguem fent res urbanísticament parlant. Ja tenim un dels nuclis en els que volem solucionar les coses. Bueno, està la Beller, el Colmar, la Coma, Benadreça, en som molts, que estem pegant-li voltes en informes pa amunt i informes pa avall. Si realment volen, els veïns hauria d'haver un consens majoritari i tirar-ho avant, i quan a l'Ajuntament li siga possible, pues redactarà un projecte i veurem fins on podem arribar.
Fem una pauseta de publicitat perquè anem a parlar de la salut que té en este moment el partit de Compromís en Borriol.
Molt bé.
Estàs a la 92.2 FM.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Necesites ayuda a la hora de demanar el kit digital para la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Villarreal. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efectevr.com.
I continuem amb l'alcalde de Borriol, Héctor Ramos. Alcalde, després de 3 anys d'alcalde en exclusiva, vostè decideix exercir la seva professió.
Sí, se m'ha brindat l'oportunitat d'una plaça de segut administratiu, que és més de la que jo soc funcionari de carrera de l'Ajuntament, i era la tercera vegada que me criava en Delibas, a l'Institut Valencià de Serveis Socials. Era la tercera vegada, vaig dir, vaig a provar de compaginar-ho. A dia d'avui ho estic compaginant molt bé, es poden fer les dues faenes sense cap problema. No me consta que ningú s'hagi queixat d'això, i bé, anem tirant cap avant, sí.
La salut del partit de Compromís en Borriol, com la té? Bé, bona... regulint...
No, bé, estem molt bé. Tots els mesos tenim una reunió, som un col·lectiu prou nombrós i tots els mesos tenim una reunió, periòdicament ens anem veient, fa poquet es van veure per fer un poquet el balanç de què està vencent estos 3 anys, i la veritat que molt bé, hi ha molt bon ambient.
En maig en no res tenim les eleccions una altra volta. Vostès se tornen a presentar?
Sí, estem barallant la possibilitat de tornar-nos a presentar. Tots tenim els nostres dubtes perquè això és molt, molt, molt dur, desgasta molt, però bé, tenim la satisfacció de veure com hem tret... això està donant els seus fruits, val? Després de 3 anys veiem com hem eixit del... ens hem llevat el lastre del deute, és un ajuntament sanejat, va cara al dia aquest ajuntament. I sí que deixar-te-ho ara pues, pareix que no sigui el més correcte i a tots ens fa una miqueta de ganes de continuar i acabar tot el que tenim al cap.
Clar, però vostè ha estat 3 anys picant pedra, eh?
Sí, sobretot els primers 15 mesos, tant jo com les 5 persones de Compromís que estàvem en minoria governant, vam picar pedra, però dia sí, dia també, 24 hores al dia, i bé, ara estem replegant els fruits. Sí que és veritat que gràcies a Veïns de Borriol tenim una majoria estable, que és el que necessitava... és el que necessitava este poble i bueno, la prova està és que s'estan fent coses, estem traient a Borriol del forat en el que havíem caigut durant molts anys i molt satisfets per la feina feta.
Clar, però vostè sap que quan no se té una majoria que li dona poder de decidir i d'avançar, les coses se compliquen. Vostè ha tingut vora any i mig que ha estat picant pedra, això vol dir que no arribava. Ha estat un any en el que ha pogut cabalgar i ara ha tingut que decidir que vostè també és humà i que com totes les persones té les seues necessitats de la vida. I per tant, té que compaginar el seu treball d'alcalde perquè no té gent lliberada des de l'alcalde,
no,
des de l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Borriol és una illa, anava a dir de Castelló, però jo crec que en tota Espanya no passarà el que passa en l'Ajuntament de Borriol. I això ho sap l'oposició, ho ha reconegut, no ho fa públicament, perquè és que la mateixa gent de l'oposició en el seu dia tenia alliberats, i que és el més normal en un poble de més de 5.000 habitants. És que és
clar, però vostè
normal.
Sap que quan no hi ha majoria absoluta van al desgaste polític i els deixen bueno, a pa i aigua, no?
Sí, però bé, ahir pues, se veu el talent i la forma de fer política de cadascú i a la vista ha estat. Torno a dir que jo la veritat que els primers 15 mesos estava frustrat perquè crec que en política es basa en el diàleg i el diàleg que teníem era inútil, era frustrant veure com tot el que portaves te ho tombàvem perquè sí, no n'hi havia un motiu. Inclús en privat a vegades te dient, no, sí, té raó, però això és política. I jo sempre dic que la política la fem la gent i es pot fer de moltes maneres la política. I per sort vam arribar a un acord en Veïns de Borriol i vam aconseguir l'estabilitat que ha sigut la que li ha donat una empenta més a poder eixir del forat a Borriol.
Però això a vostè li ha passat factura en la seva vida personal?
Sí.
Claro.
Un poquet, sí. Sí, perquè és dur, és molt dur. Però bé, com me va dir una vegada un regidor, pa què te metes? I, bueno, molt satisfet de la feina que estem fent, sí.
Això quizá li dona a vostè més ganes de, esta vegada, presentar-se i, a més, anar a per la majoria absoluta per a poder demostrar la política que fan, no?
Sí, a veure, seria lo ideal per a nosaltres tindre una majoria absoluta, però veiem que és molt difícil, és molt complicat traure 7 regidors i bé, i si en traguem 6, segur que trobaríem el soci adequat, que avui en dia és Veïns de Borriol, i estaríem encantats. Temps per vindre futur, no mai se sap el que passa en el futur, però el present és ara i a dia d'avui estem molt a gust en la
pues
coalició.
Vostè sap que hi ha gent de Borriol que el que m'ha dit és que no li agradaria que vostè partira al puesto, que es quedara com estava abans per a poder trobar-lo cada vegada que van a buscar-lo.
Si li han dit això és que o no m'han volgut trobar, perquè sóc super fàcil de trobar. El meu mòbil és, bueno, Vox Populi. El té qualsevol persona.
Que susto m'ha pegat quan m'ha dit que és Vox Populi.
No, ni pensar-ho. Ni pensar-ho. Bueno, deixem-ho estar.
Sí.
el meu número, soc molt assequible, molt assequible. De fet, estic tots els matins, totes les vesprades. Qui vol parlar amb mi, li puc assegurar que me trobo en seguida, perquè tant per Facebook, per Instagram, per WhatsApp, evidentment, qui té el meu número, soc superfàcil de trobar. I qui se vol reunir amb mi, li puc assegurar que se reunís. No, mire, no se m'escape. No?
Jo quan me van dir això, li vaig dir bueno, que és ben fàcil, no? És dir, una persona necessita, té la mala costum de que menja i de que viu, i necessita una part econòmica per a mantenir la seva família. Lògicament, no, és que no hi ha una altra. És dir, els humans, igual, tots els sers vius necessitem aquest tipus de coses. Per tant, si se cobrara un sou normal, l'alcalde no tindria que tindre dos treballs. Per tant, era ben fàcil. És simplement que aquestes hores que dedica a la seva feina a part de l'Ajuntament, si se li paga el sou que necessite per a poder viure, les dedicaria única i exclusivament a l'Ajuntament.
Bé, saps què passa? Que encara que tingui un 75% de dedicació, i en aquest cas de sou també, estàs el 100%, les 24 hores. Perquè avui en dia, per exemple, això ho vaig dir en un ple i se va entendre, i molta gent me va cridar per dir, és que és veritat, avui en dia tu pots tindre el WhatsApp web en el ordinador, firmem telemàticament, sí. No és com abans, que ho feia jo, que era el secretari de l'alcalde, agarrava el carpetorro en les 40 firmes diàries que hi havia, entrava i estaves mitja hora firmant. No, això no existís avui en dia. Avui en dia pots fer unes 60 firmes, 70 segons dies. I les fas tot des de casa, des de Valldossó, que és on estic treballant, des del mateix ajuntament o des del maser del meu germà que estic algun dia a l'altre. És que no és problema.
Sí, el que passa és que un alcalde d'un nucli poblacional com este, pues és que el busquen per a tot, perquè jo he estat en Borriol i he vist que un policia local li demanava unes claus, no sé per a què, en aquell moment que vaig pujar jo, de farà un parell d'anys que vaig pujar a aquesta població, i ho vaig veure, és dir.
Sí, sí.
Quan vostè li diu al seu grup que se'n va a treballar, què li diuen?
La gent no va entendre, sí que me van demanar les oportunes explicacions, i evidentment, com vaig fer en el ple, ho vaig contar, era una oportunitat que no podia deixar escapar, i tots em van dir el mateix, em van recolzar, i van dir que mentre el servei de l'Ajuntament no notara aquesta ausència, per dir d'alguna forma, de 9 i mitja a 3, per dir d'alguna forma, presencial, o sigui, física, perquè sí que vull dir que hi ha setmanes que estic dos dies durant tot el dia, no només de matí, estic allí, presencial. No és que no estigui cap de 5 dies de la setmana, no estigui a l'Ajuntament, estic allí. M'han dit que mentre no se notarà l'ausència, que a dia d'avui no s'està notant i ja porta 3 mesos, no, bueno, sí, maig, juny i, bueno, sí, dos mesos i poquet. No s'ha notat la meva ausència i les coses continuen rodant perquè tinc la gran sort d'estar molt, molt ben rodejat.
Imagines que a vostè li, per la pròxima legislatura li diuen, vale, el poble de Borriol decideix pues que aquesta quantia econòmica que cobra l'Ajuntament és la justa, però li oferim ser, a més, diputat autonòmic. Entonces, sí podria compaginar-lo perquè seria bo per la seva població, sí, en les 24 hores del dia.
Sí, sap què passa? Que quan vam fer el ple per a llevar-me el 100% de la dedicació, que això vull que quede molt clar, que se va fer un ple per a llevar-me el 100% i passar al 75%, a cobrar menys, la dedicació la mateixa, però bé, era molt curiós com regidors de l'oposició me tiraven encara que estava cobrant de dos puestos diferents, quan l'anterior alcalde va ser Silverio, que va ser de Compromís, però l'anterior a ell cobrava de 3. I això jo us ho vaig preguntar i dic, com defeneu això? Com podeu defendre? Com m'esteu atacant a mi personalment una cosa que no afecta en res a lo que és el treball? I com defeneu que m'esteu atacant això si l'anterior alcalde del PP cobrava de 3 llocs diferents?
Ja, però en el seu partit poden entendre que vostè és un bon gestor de l'Ajuntament, i que podria ser-lo també en Generalitat, en les Corts Valencianes, bueno, i oferir-li aquest càrrec, i almenys sí que n'hi hauria és portar el poble de Borriol al millor als llocs on ara no està. Jo penso, imagino, no? Per sí, exemple, aquests nuclis poblacionals que se poden demanar aquestes subvencions perquè ara ens venen subvencions d'Europa i se puguen urbanitzar, pues si vostè estiguera en el moment adequat, en el punt adequat, dic jo, eh?
Bé, jo sí que tinc que dir que jo ara estic sentant al meu poble, en la pròxima legislatura estaré sentant al meu poble, estem furgant totes les subvencions que hi ha perquè a la vista està que acabem de remodelar el polígon industrial per mitjà de l'IBASE. Ara n'hem aconseguit un altre de l'IBASE, de fet en tenim dos per a remodelar un passet més el polígon industrial i canviar tota la luminària del nucli urbà a tecnologia LED.
És que vostè té telèfon directe en la
sí,
directora general, en el...
Sí, però bé, això és concurrència competitiva i els meus companys, sí, me tiren un cable, no cal dir-ho, que se note que està compromís ahí. Que se note. Però més que afavorir a Borriol, el que se nota és que esta gent està traient recursos d'on abans no estaven. I nosaltres ens estem aprofitant d'això.
Claro, si de paso...
Evidentment, clar que sí. Clar que sí, ens estem aprofitant d'això.
Héctor Ramos, jo no sé si ens queda algo més per dir, perquè vostè és molt car de vore, però bueno, ens telefonem quan tinguem algun dubte i li ho cridem. Per cert, ahir Sant Cristòfol, genial, no?
Sí, la gent, crec que és l'any que més ha participat la gent. Van vindre la reina i les dames de la gent major. Anava a dir tercera edat, però a mi no m'agrada dir tercera edat. Són gent major. I camions, tanquetes, motos... La gent, és una festivitat, és algo molt curtet, molt simbòlic, però bé, és una tradició molt xula que la gent li agrada molt i van fer un escàndalo de poble, també s'ha de dir. Però bé, un rater de festa, clar que sí.
Se prepara un bon estiu, no?
Sí, sí, sí.
En activitats...
Sí, juliol, el tenim supercarregat començant la setmana que ve, que comença la setmana cultural de la gent major, el dissabte és la presentació, a l'altra tota la setmana activitats, a l'altra ja comença la setmana cultural i de la joventut, que també són 10 dies plens d'activitats, tindrem una òpera, que això és inaudit en Borriol, inèdit, vull dir, i bé, i després hi ha festes i moltes més activitats. Tots els caps de setmana hi ha alguna cosa a fer a Borriol. I entre setmana també.
Sí. L'alcalde ho sol dir, que sempre està ocupat en ser alcalde 24 hores.
Sí.
Héctor Ramos, alcalde de Borriol, moltes gràcies per haver estat ací.
A vosaltres, per...
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Bueno, y un lunes más abordamos el tema de agricultura. Estamos a 11 de julio y se ha recibido ya el dictamen de esa comisión especial de estudio sobre la situación actual del sector citrícola a la Comunidad Valenciana y la viabilidad futura. El dictamen de la comisión está firmada por los grupos parlamentarios Socialista, Compromís y Unides Podem. Se publicó el 28 de junio del 2022. Tengo conmigo a Víctor Viciedo, presidente de Dalí. Buenos días, Víctor.
Buenos días a todos.
Y también a Pepe Montagud, el presidente
Hola, buenos días a todos.
De la Asociación Independientes de Labradores de Nules. Víctor Vicedo formó parte de esa comisión, ¿no?
Sí, efectivamente, fui citado y fui allí a explicar lo que yo entendía que era la problemática de la citricultura.
En la siguiente página donde sale el dictamen está en la firma de cada uno de ellos, determinando que es así como se va a seguir, que será la futura agricultura, y ustedes me digan qué matices tenemos que tener en cuenta de lo que ahí hay firmado.
Bueno, vamos a ver. Bajo mi punto de vista y de acuerdo a lo que yo hablé, pues yo me fundamenté sobre todo en el principio de preferencia comunitario y en las defensas comerciales, y también un poco en que la estrategia de la granja a la mesa y todas las medidas de tipo medioambientalista que están marcando tanto Europa como España y la Generalitat sobre la agricultura nos quitaban competitividad, y por lo tanto pues era ese el problema, y por lo tanto deberían de no poner tantas restricciones medioambientalistas, cuando resulta que el saldo, digamos, atmosférico es positivo hacia la renovación de oxígeno en el caso de la citricultura valenciana. Nosotros, la citricultura valenciana está generando 900.000 toneladas de oxígeno, purificando el dióxido de carbono, que es un saldo a favor en cuanto a medioambiental, y si nos perjudican, nosotros terminamos arrancando los árboles y por lo tanto se perjudica el medio ambiente. Y eso nos hace perder competitividad, y por lo tanto necesitamos, uno, revisión de los acuerdos de libre comercio para poner alguna defensa comercial. Entre esas defensas comerciales podríamos citar una que es totalmente de sanidad vegetal, que es lo de el tratamiento en frío, y otras como podría ser la huella de carbono, obviamente, ya que somos tan medioambientalistas, ¿por qué no poner un canon a la huella de carbono? Por otro lado, poner cupos y poner aranceles si son necesarios, o nombrar estos los cítricos como sensibles en cada uno de los acuerdos, para que de esa forma se puedan establecer cupos limitadores del volumen que puedan ingresar en la Unión Europea. Y eso fue mi intervención, esa es mi idea, y bueno, ellos la han reflejado como algo que pudiera, digamos, decirse, pero que en realidad luego sus conclusiones van por otro lado.
Sí, me van a permitir antes que comente un tema sobre el aforo de los cítricos actuales. Es decir, esta campaña... yo quisiera que gente de la Unión que estuviera escuchando, de Consellería que estuviera escuchando, que por una vez que no publicaran los aforos en los meses de agosto o septiembre. Sudáfrica los publica a mitad de campaña. Creo que es oportuno, para defensa del agricultor, que se publiquen los aforos de principio, de las naranjas primerizas y de media campaña, en diciembre, como mínimo en diciembre, y las tardanas en marzo, porque todos los agricultores saben qué situación hay, cómo estamos de la naranja, y las grandes superficies aprovechan precisamente estas publicaciones para después sacar sus conclusiones y no pagar los precios. Bueno, de entrada yo te voy a decir sobre el tema de las conclusiones, en este caso, que se han sacado en las comisiones de agricultura, que... esta gente adolece de conocimiento, adolece de rigurosidad. Y es llamativo porque Víctor comentó lo del principio de preferencia comunitaria. Ellos lo comentan, pero de pasada. Es decir, como algo que sí, que sería algo que se puede optar, pero que no está ahí. Oiga, si no conseguimos el principio de preferencia comunitaria, el resto sobra. El resto de conclusiones sobran. Lo mismo que cuando hablan de cumplir las mismas exigencias ambientales y sociales. Esto es irrealizable. Podremos cumplir, o sea, obligar a los países terceros a que cumplan las mismas medidas medioambientales que España. ¿Quién lo va a obligar? Son países libres. Pero encima las sociales, que es lo que es en este caso la seguridad social, el precio que se paga por los jornales allí, esto es, vamos, es imposible. Y después los tratamientos de cuarentena,
Si se pide tratamiento en frío, pedirlo como Dios manda. Y pedir el tratamiento en frío de ser para todos, todos los cítricos. Pomelos, limones, mandarinas, clementinas y naranjas. Para evitar que entren esas plagas. Con eso podremos a lo mejor limitar la entrada de plagas, pero no solucionamos el problema del mercado.
Y Pepe, para toda importación, no solamente para Sudáfrica, sí, para toda importación, que es como nos ocurre a nosotros.
Pero con esto solucionamos, o sea, un problema, la entrada de plagas, pero no el mercado.
No, en absoluto.
Yo me gustaría centrarme sobre todo en esta comisión que hubo. Les pregunto a la gente que participaron si están de acuerdo, si estaban todos, si faltaba alguno o si sobraba alguno. Cooperativas, pequeños productores y organizadores profesionales, organizaciones profesionales agrarias, sociedades agrarias de transformación, la SAT, grandes productores y también sindicatos de clase y inspección. Eran... Díganme ustedes.
Sí, bueno, vamos a ver. Bueno. Efectivamente, bajo mi punto de vista, si están todos los que deben de estar y de sobrar, pues efectivamente sobran los sindicatos de clase. No, ese es el problema en el campo. En el campo tenemos un problema muy grave de venta a por debajo de costes de producción. El abuso, laboral, no existe o está al mismo nivel que en cualquier otra actividad. No es un problema especial del campo. El problema especial del campo es que los precios están por debajo de coste de producción. Hemos vendido esta campaña, la segunda parte, entre 3 céntimos y 15 céntimos. Claramente por debajo de coste de producción.
Uh-huh. Y hay algo que también quería hablar con ustedes y es, si hablamos de ese mercado y cadena alimentaria, ellos ponían encima de la mesa el mercado nacional, la cadena alimentaria, los comerciantes, el mercado internacional y libre mercado, y también la promoción que se hace. ¿Ustedes creen que se hace suficiente promoción?
Sí, que se hace suficiente producción ahí.
¿Promoción?
Promoción. Relativamente tiene una importancia, pero no es un efecto que pueda...
¿Se promociona bien en el exterior la naranja valenciana?
No se promociona bien.
Si hubo una jornada de y se ha hablado de la promoción de la naranja valenciana, ¿ustedes saben que se habló en ese momento?
Vamos a ver, la promoción de la naranja valenciana es fundamental, sobre todo, yo diría de la naranja española incluso, ¿no? Porque es muy difícil cuando estás en el mercado internacional diferenciar entre valenciana y tal. Ellos entienden de español, ¿no? Y efectivamente sí que es fundamental. Tienes que darle un valor a esa naranja. Tienes que ponerla en diferenciación porque aquellas naranjas que nos llegan de otros terceros países no cumplen las restricciones fitosanitarias que nosotros tenemos, ni cumplen el tema laboral que nosotros por supuesto cumplimos y además se recogen antes, se recogen verdes para que lleguen al mercado, por lo tanto no tienen la misma calidad en absoluto y por lo tanto hay que ponerlo en valor todo eso, claro. ¿No? Que somos de más proximidad y es importante esa publicidad en el extranjero, al igual que publicidad a nivel nacional de consumir cítricos.
Sí, pero a mí me da la impresión de que aquí se va mucho de una forma muy simple. Se expone un problema, se lanza ahí, se dice y en paz. Yo te iba a decir una cosa que en estas comisiones no se ha hablado. Es decir, los problemas no solo hay que nombrarlos, hay que desarrollarlos. Hay que ver cuál es la situación actual, cómo se puede solucionar.
Sí, pero aquí dicen que les han escuchado, ¿eh?
Sí,
pero ellos escuchan. Sí. Ellos escuchen, pues ponen lo que quieren. Mira, te voy a decir una de las cosas que yo echo de menos. ¿Por qué no se entró a fondo en la forma de revisar los acuerdos con terceros países? Hablamos de la preferencia comunitaria y punto, se ha acabado. Pero hay que buscar a ver de qué forma se puede conseguir la preferencia comunitaria. Te voy a decir otra cosa que no se habla. La ineficacia de la ley de la cadena alimentaria. La ley de qué más es más un problema que una solución. La ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, cuyos culpables están en la Unión Europea y se llaman gobiernos europeos y gobierno español. La desaparición paulatina de exportadores y cooperativas. ¿Por qué desaparecen tantos exportadores y las cooperativas? Tienen la tendencia a desaparecer casi todas, por mucho que ellos digan que la solución está en las cooperativas. La ruina que llevará al campo la Agenda 2030, que una de las protestas que están haciendo en Holanda es precisamente por esto. La imposibilidad de la reciprocidad. No hay posibilidad de conseguir reciprocidad en ningún país tercer. El impacto económico del futuro proyecto. Cuando se habla de proximidad, hay que tener en cuenta el futuro proyecto de Gibraltar. Ahí se rompe cualquier proximidad, porque la diferencia de horario entre los productos españoles y los productos del norte de África son 6, 7, 8 o 10 horas. Eso no es proximidad. El fracaso de las alternativas a los cítricos, como es el caqui, ahora se está demostrando también con la
el aguacate.
Como es la granada, es decir, que aquellas alternativas que nos daban están fracasando. Lo que es decir, que vamos a tener alternativas, esto nos parece bien, nos parece mal. No, hay que analizarlos, es decir, estas conclusiones que se está hablando deberían de tener un pozo de varios días, es decir, hay un problema, cogerlo, desmenuzarlo, hablarlo completamente y a ver cuál es la solución. Y además se olvidan de otra cosa muy importante con estos temas, y es la influencia que ejercen países como Holanda, Alemania, Bélgica e incluso Francia. Ojo, que estamos hablando de los principales países de la Unión Europea, que el 80% de los sindicatos están contra la fruta española.
Pues mire, esto es una comisión especial de estudio citrícola de la Comunidad Valenciana, y en uno de los puntos, concretamente en el punto 2, porque en el primero lo que se habla es del desarrollo de trabajos de la comisión, en el segundo es el contexto de la situación actual, se habla de antecedentes y problemas y causas, es decir, van a abordar los problemas y qué lo causa. Y ustedes dicen que no fueron a abordar los problemas.
Bueno, vamos a ver, voy a explicarme. Yo tengo muy claro que los políticos, todo lo que están sacando como conclusión son cosas que se han dicho en la comisión.
Claro.
A mí no me cabe la menor duda. Entonces, ¿el problema dónde está?
Porque usted expuso.
Sí, sí, sí.
De lo que usted expuso,
yo expuse.
Salió.
Sí, sí, sí. Lo que yo expuse,
claro.
Ha salido algo. Ha
claro.
salido algo. El tema medioambientalista no me lo ponen ahí. Al contrario, ellos abordan o abogan por seguir siendo más medioambientalistas, más ecologistas y más restricciones, porque según ellos eso es una diferenciación de nuestra fruta que nos va a ocasionar una calidad, en fin. Al final todo eso son...
Cuando se habla de factores en la producción, se habla de estructuras agrarias, de sanidad vegetal, de reconversión varietal y la polinización cruzada, lo que ustedes hablan de la piñola, la agricultura ecológica, del regadío, del agua, del sol y del cambio climático.
Muy bien.
Es lo que ellos hablan.
Entonces yo voy a puntualizar eso. Vamos a ver, ante esos precios que he dicho yo de 3 a 15 céntimos, ¿de verdad creemos que cambiando variedades vamos a resolver algo? ¿De verdad creemos que cambiando la organización agraria vamos a resolver algo? ¿De verdad es un problema de minifundismo fincas más grandes? En absoluto. O sea, ya es que da igual que sean pequeñas que grandes, esos precios son insostenibles para todos. Y cualquier cosa que nosotros hagamos, y eso es lo importante, como ha pasado con el tema del aguacate, cualquier cosa que nosotros hagamos será imitada fuera. Es decir, que no hay ninguna solución que no sea el poner defensas comerciales. No hay ninguna solución.
Una pausa de publicidad y continuamos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Y a ver qué pasa. Agricultor, controla todas las especies de ácaros de tus cítricos con Dinamite, acaricida de Certis Belchim de máxima eficacia, que controla todo el ciclo biológico de los ácaros y es respetuoso con la fauna auxiliar. Dinamite tiene un modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis Belchim trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Y continuamos después de esta breve pausa hablando, ya saben, de agricultura. Nos acompaña Pepe Montagut y Víctor Viciedo. Hablamos de cambiar esa forma de producción, de experimentar. Claro, experimentar cuando lo que realmente está ocurriendo es que juegan con la economía de la gente que invierte? No sé hasta qué punto, ¿no?
Bueno, ellos en las conclusiones hay prácticamente dos bloques. El primer bloque, que es el importante, que es donde está el aplicar el principio de preferencia comunitaria, ellos ya lo dan por perdido. Se nota claramente, no hablan más que lo nombran y nada más. Hablan de las exigencias medioambientales, los tratamientos de cuarentena y mejora de las inspecciones. Vale, estas son cosas importantes, pero no solucionan el problema. Lo importante es la preferencia comunitaria. Pero después es un segundo bloque que ocupa la mayor parte de las conclusiones y nos hablan, ojo, especialización de la producción ecológica, lucha contra el cambio climático, imponer una economía circular, que esto también tiene su aquello, ¿no? Apoyo al segundo plan valenciano de transición ecológica, un proyecto que está, un plan que está presupuestado en 114 millones y el primer plan valenciano de transición no se sabe qué ha pasado con él. Dinamización de la producción ecológica, garantía de compatibilidad con la producción ecológica de los sistemas de fertilización. Transferencia de conocimientos hacia los agentes productores y productos ecológicos. Vamos a ver, esto es un bloque, yo lo interpreto como otra forma, otro sistema de producción. Pero la pregunta es, ¿saben estos señores a dónde nos lleva todo esto? Porque que yo sepa, cuando se dejen de dar subvenciones, porque Europa cada vez da menos subvenciones. Lo que es la PAC, por ejemplo, daba un 70, un 80% a los agricultores. Ahora está por el 30 o el 35%. ¿Lo han ensayado? ¿Lo han probado? ¿Saben en alguna zona determinada que haya seguido este sistema? Porque no nos ocurra lo mismo que con el cotonet. No pusieron alternativa y prohibieron el único producto que podía controlar el cotonet. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que resulta que los agricultores saben más que los especialistas, los técnicos, Libia, la consellería y todos. Y después nos van a aplicar la ley de estructuras agrarias. La ley de estructuras agrarias tampoco no hay por dónde cogerla. Este año se ha visto claramente que también las fincas de grandes extensiones, 400, 500 hectáreas, también sufren los problemas de la entrada masiva de productores de terceros países. Se han quedado frutas en Huelva, en zonas, en fincas grandes. Luego, esta no es la solución. Y cuando se habla del minifundismo, hay que tener en cuenta algo que la gente no habla, no se dice. Y cuando se dicen las cosas, hay que decirlas todas. Tiene menos gasto una finca de gran extensión. Tienes más gasto una finca de pequeñas dimensiones. Pero por contra, la finca de mayor extensión te produce menos kilos por anegada que la finca pequeña. Eso compensa en cierta manera. Pero además tampoco es la solución, porque el agricultor que trabaja la finca pequeña sabe exactamente los gastos que tiene. La finca grande puede sacar rendimiento o no sacar rendimiento, dependiendo más que nada de la entrada de productos masivos. Entonces, yo no sé si esta gente, al llegar a estas conclusiones, se ha dado cuenta de que se está yendo a una deriva que desconocemos totalmente, como es el tema ecológico. La economía circular está muy bien, pero ¿la han probado aquí en España, aquí en la Comunidad Valenciana? ¿Tienen capacidad efectivamente para conseguir que esa economía circular llegue a su fin, desde principio hasta el fin? Pues no, absolutamente no. Ya se ha visto otros años anteriores que se ha intentado y, sin embargo, no se ha conseguido. Como, por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años se pasaba a recoger la leña, se trituraba en los mismos camiones y se llevaba para hacer biodiesel o lo que fuera. Pero aquello fracasó. O sea, que realmente esta gente tiene capacidad, o saben si hay capacidad en la Comunidad Valenciana o en España para conseguir la economía circular a base de un sistema ecológico medioambientalista.
Vamos más allá, Pepe. Yo pondría el ejemplo ahora mismo de Holanda, que está en manifestaciones masivas porque se les ha ocurrido cerrar granjas para disminuir la emisión de dióxido de nitrógeno. Cuando resulta que ellos tienen en el puerto de Rotterdam que es el segundo puerto de más tráfico marítimo del mundo.
Y que más contamina.
Y que efectivamente los combustibles para mover 100.000 caballos de un barco, que son motores de 100.000 caballos, consumen bunker oil o el gas natural licuado. Está emitiendo muchísimo dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono, y el otro emite metano. Los dos combustibles son altamente contaminan. En cambio, ellos están volcados en el libre comercio internacional y, en lugar de disminuir el tráfico marítimo y producir más en Europa, abogan por ese libre comercio internacional, por todo ese tráfico marítimo, y quieren disminuir las granjas, porque resulta que las vacas hacen caca y la caca genera dióxido de nitrógeno. ¿Se puede ser más imbécil? Con perdón, pues estas restricciones medioambientalistas son las que nos quieren imponer también a nosotros, cuando resulta que ya he dicho que la agricultura es la única que tiene un saldo positivo en el tema medioambiental. Entonces, oye, que nos dejen en paz en el tema ecológico y medioambiental, que no somos nosotros los culpables, que no es el comer carne el que va a decidir el futuro del cambio climático. El cambio climático va a ser el que estamos cada vez abogando más por destruir la economía propia y dejar la alimentación y la producción de otros productos en manos de terceros países lejanos, que para poder traernos esos productos que podríamos nosotros producir aquí, contaminamos la atmósfera. Pero muchísimo más.
Pero es que encima estos países no siguen las mismas medidas que Europa.
No, en absoluto.
Por cierto, a mí me gustaría abordar un tema del que se habla mucho, pero creo que hay una franja que no abordamos, y es: ¿a qué precio se lo compra el productor el producto y a qué precio se vende? Es decir, todo eso tendría que ser más transparente. Usted antes, fuera de antena, me decía que lo ideal sería que hubiera una etiqueta. ¿Cómo me decía usted?
Sí, vamos a ver.
Trazabilidad de etiquetado. Hay una trazabilidad sanitaria. Uh-huh. Y nosotros lo que vamos a pedirle al Ministerio, queremos hablar con él, le vamos a pedir una audiencia para hablar sobre la trazabilidad de etiquetado. Lo cual significa, lo explicará después Víctor si quiere, significa que tiene que figurar en la etiqueta el precio del agricultor, figurar también el precio de la gran superficie que lo compra y figurar el precio que va al consumidor.
Básicamente, Susana, estamos en un libre mercado, con lo cual nadie puede marcar precios en el mercado. Cada uno vende al precio que le da la gana. Tiene que ser el consumidor el que vea si está justificado o no está justificado el pagar ese dinero por ese producto. Pues nosotros lo único que queremos es darle al consumidor más datos para que tenga un mejor juicio a la hora de elegir. Uno de ellos sería, por supuesto, el que sea producto nacional y no tenga que leer el origen, sino que directamente por una parte de la etiqueta apareciera la bandera del país de origen. Y si es la española, obviamente ya sabe el consumidor que eso es un producto de origen nacional, pero producido aquí, no que se haya envasado aquí, sino producido aquí. Y luego esa trazabilidad de precio por la otra cara, donde estuviera el precio al agricultor, el precio a que ha comprado ese producto la gran superficie y el precio venta al público, de tal forma que el consumidor puede saber si hay algún tipo de abuso en ese precio.
Claro, entonces el consumidor lo que vería es cómo le ha comprado usted la gran superficie el producto y juzgaría la diferencia que hay entre esa compra y esa venta. Lo que teníamos que preguntarle a las grandes superficies o a los comercios o a los empresarios es, de esa cantidad que le piden al consumidor, es que la cantidad que va a su bolsillo directo, es decir,
ya.
Cuánta, porque a todo esto, igual que usted paga impuestos,
sí, está claro,
el empresario también lo paga, estamos en un libre mercado. Si hubiera una especie de portal de transparencia en esa etiqueta, yo también me gustaría...
Sí. ¿Me permites que te lea un párrafo escrito que le vamos a enviar al ministro? Que le vamos a enviar, El mínimo rigor que debe regir las acciones de la vía pública en todo lo referente a la alimentación demanda un mínimo de transparencia para evitar los abusos del mercado mayorista, y esa transparencia solo puede llegar por medio del conocimiento por parte de los consumidores,
claro,
de cuáles son los precios de la cadena en todos sus eslabones. La seguridad alimentaria viene determinada por la trazabilidad en los tratamientos fitosanitarios de los productos perecederos, pero hace falta que se introduzca la trazabilidad del precio de los productos en cada eslabón de la propia cadena alimentaria. Esto lo vamos a pedir, es lo que estamos explicando.
Desde luego no estamos exigiendo la gran superficie baje el precio. Ella sabrá. Lo que está claro que ella ahora mismo, esos márgenes grandes que a lo mejor puede tener con algún producto, pues a lo mejor se lo piensa dos veces a la hora de poner el precio de venta al público.
Y problemas con las etiquetas no hay, porque, por ejemplo, los exportadores, cuando llega un producto, hacen una etiqueta en un momento con el ordenador y te ponen de quién es el huerto, e incluso las grandes superficies, para cambiar los productos de un momento a otro, en un día te cambian las etiquetas de todos los productos, y este año se ha visto claramente, cuando han subido los precios, al día siguiente las habían cambiado todas. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? O sea, que problema de etiquetaje no es. Y problema de conocimiento tampoco debe ser, porque la gran superficie, si es que no quiere figurar ahí, cuando ponga la etiqueta suya de que vende ese producto, allí tendrá otra etiqueta que pondrá cuál es el precio que se ha pagado al productor y cuál es el precio que le ha comprado la superficie, la grande superficie. Entonces, la diferencia, el consumidor, ojo, y que sea con letras bien visibles, sepa claramente cuál es la diferencia entre lo que paga y entre lo que ellos han pagado.
Y yo lo que, además, quiero que entiendan es, esa diferencia, si es toda para la persona que compra y vende, o si hay más cosas que se tendrían que hablar y se tendrían que poner encima de la mesa, que al final saben ustedes que es como las eléctricas, ¿no?
Bueno, claro, ellos han tenido subida de salario mínimo interprofesional, subida de la electricidad, subida del combustible. Efectivamente, todo eso afecta al precio final, pero basados también en la guerra de Ucrania, aquí se han disparado todos los precios.
Y el productor también está sufriendo lo mismo. Estamos hablando de que nos echamos la culpa unos a otros, y sí que tendríamos que saber qué se hace con los impuestos que pagamos todos, unos y otros.
Es que dentro de los costes de la producción, por ejemplo, nosotros calculamos todos los costes.
Es que estamos afectados todos por todos. Es que somos la pescadilla que se muerde la cola.
Exacto. Entonces sería, por ejemplo, los agricultores en Clevenules tenemos un coste que no es un coste fijo, porque el coste depende mucho de la producción.
Claro.
A mayor producción, menor coste, y a menor producción, pues mayor coste. Pero es igual, tenemos un baremo, más o menos, que jugamos entre los 21 y los 25 céntimos, y puede llegar más, ¿no? Pero alrededor de los 24,
sí, usted
25
siempre
céntimos.
Tiene,
pero ahí figuran, por ejemplo, y perdona, figura eso, y además debe de figurar el beneficio, para que sepan que nosotros también buscamos beneficio. Y lo que exportadores, pues los costes que tienen serán entre 40 o 50 céntimos, y debe figurar el beneficio. Entonces, si ese producto, cuando llega, le dicen al consumidor, lee claramente, al productor se le ha pagado esto con su beneficio, al exportador se le ha pagado esto con su beneficio, y la etiqueta que nos vende al supermercado este, que los costes de los grandes supermercados son transporte, si paga el transporte el supermercado, es decir, depende si lo compra a puerta o lo compra directamente, o sea, lo recibe directamente al precio en destino. Pero aparte de eso, la logística mueve muchos kilos y no es tanto el gasto como ellos quieren suponer. Siempre han hablado de que ellos tienen muchos costes. No, perdonen, cuando ustedes publiquen los costes que tengan, yo me lo creeré.
Claro,
pero
es que ahora, lo ideal sería...
hasta ahora, nunca. Pero, nunca, ni nadie, ningún supermercado, gran superficie ha dicho, es que tenemos estos costes. No lo han dicho nunca.
Claro, pero ¿sabe lo que ocurre? Que siempre es lo mismo. Usted se arriesga en plantar un producto, en obtenerlo, en que salga, en invertir y en rezar para que luego eso surta efecto. Pues el comprador, el productor, el comerciante, lo mismo. Porque ellos, el consumidor, todos vamos y vemos a qué precio se compra y a qué precio se vende. Se compra todo el producto, se vende todo el producto, ¿cuánto se queda por el camino? Lo que sí que es seguro es que los impuestos los van a tener que pagar.
Sí, no, pero
tanto el que compra como
todos,
el que vende.
Todos.
Eso
pero,
es lo que... Y además, es la cantidad exacta, porque a ustedes les fluctúa el precio en función de la cantidad que tienen.
Otra cosa,
pero ellos la cantidad la tienen.
Hay otra cosa
siempre
muy importante. Susana, hay otra cosa muy importante. Ellos, estamos hablando de producto percedero.
Claro.
Lo cual significa que este producto, claro, puede mejor deteriorarse, quedar podrido y tal. Que tengan en cuenta la gente... que normalmente, que yo sepa, no sé si ahora sabré, pero hasta ahora que yo sepa, cuando hay palets que llegan con deterioro, rotos, podridos,
sí,
en
sí,
mal estado,
sí,
automáticamente se le descuentan al exportador. Y el exportador lo descuenta a el productor. Por lo tanto, las grandes superficies lo que tienen de producto perecedero poco.
Bueno, pero una tienda sí. Nosotros estamos basándonos en la gran superficie y pero luego son, una cosa.
Si hablamos de las pymes españolas en el gran tractor que tenemos,
sí, está claro. Lo que tiene que tener clara la gente es que nosotros no estamos queriendo intervenir el mercado.
No.
Nosotros no queremos marcar precios. Solamente buscamos la transparencia y que el consumidor
la máxima
sepa,
transparencia que el consumidor. Que el consumidor, que somos todos consumidores, porque mire, usted es agricultor, pero tiene que comprar tanto la carne como el pescado, es decir, uh-huh. ahí es consumidor. Cuanto más transparencia haya, pues muchísimo mejor claro. para todos, que sepamos exactamente por qué al final pagamos ese producto. O sea, uh-huh. dónde, por el camino, cuántas cosas se han perdido, ¿no?
Uh-huh. Me ha hecho gracia una cosa que has dicho, Víctor. Nosotros no queremos intervenir, por supuesto que no, queremos un mercado libre, que podamos nosotros competir. Pero hay un señor que sigue que lo quiere intervenir y después dice que no, se dice y se desdice. Se lo dice, lo quiere decir con la ley de la cadena alimentaria y se desdice cuando le dicen, oiga, ¿qué va a obligar a usted a fijar precios? No, es que no puedo, está prohibido por la normativa.
Claro,
entonces, ¿para qué le sirve a usted esta ley de la cadena alimentaria, señor Planas? Para hacerse publicidad, si ya nadie se la cree.
Y por último, una cosa, porque hay muchísima gente que confunde el libre mercado y el libre comercio. Por favor, no es lo mismo. El libre mercado tiene fronteras, el libre mercado tiene las mismas leyes, el libre mercado tiene la misma moneda, el libre mercado tiene los mismos salarios y ahí se puede competir en igualdad de condiciones y justa competencia. Pero el libre comercio, no. El libre comercio se juega con cartas distintas.
Víctor Viciedo, muchas gracias por haber venido. Pepe Montagud, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, i apleguem al final de protagonistes. Maria, demà a les 12, dos horetes en
totalment.
Tots vostès, però no se'n vagin. La que se'n va és Maria, ens deixa. Nosaltres ens quedem per a parlar, entre altres coses, d'aquesta presentació oficial de Pepe Reina.
Como si nunca lo hubieras llegado a ser y quedarnos a vivir cuando todo...